Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activada l'alerta d'emergència per fortes ratxes de vent entre avui i demà a Catalunya. Bufarà a més de 70 km per hora a punts on no és gaire habitual i per això caldrà extremar la precaució i preveure la retirada d'objectes que puguin caure a la via pública. Un vent que anirà acompanyat d'una forta entrada d'aire fred que podria deixar nevades a cotes de 600 metres al Pirineu. Aquest episodi també afectarà l'estat del mar amb la possibilitat d'onades de fins a 2,5 metres a tot el litoral. I avui s'ha presentat l'informe sobre desigualtat a Espanya d'Oxfam Intermón. L'informe conclou que l'1% de la població més rica acumula el 63% de la riquesa produïda al món des del 2020. N'ha parlat Raquel Checa, responsable del programa Desigualtat Zero, a la xarxa.
Realment és una dada molt, molt preocupant i molt alarmant. O sigui, si veiem, estem vivint per primera vegada en els últims 25 anys una situació absolutament excepcional, perquè estem veient que està creixent de forma simultània tant la riquesa extrema com la pobresa extrema, no? I això és una situació que ens preocupa a tots i a totes i que ens involucra.
A més, calcula que les 95 grans empreses d'energia i alimentació més importants del món s'han beneficiat de la inflació fins al punt de duplicar beneficis durant l'any passat. L'escola Antoni Botey de Badalona acumula una llarga llista de desperfectes des de fa anys. Humitats, nius de coloms o termites són algunes de les irregularitats per les quals es queixen les famílies de l'escola. Ràdio Ciutat de Badalona, Rubén Hidalgo.
Les famílies demanen respostes i compromís per part de l'Ajuntament per tal que hi hagi solucions. Asseguren que no existeix cap pla de manteniment, fent que l'escola es deteriori cada dia més. La pintura de les parets cau per les humitats, una part del pati està inhabilitada pel mal estat d'un mur de contenció i la cornisa de la façana principal també està malmesa. A això se li suma la legionela en alguns espais de l'escola, que no permet utilitzar les dutxes dels vestidors del gimnàs després de fer esport. Ho explica la Macarena Benítez, presidenta de l'AFA de l'escola Antoni Botey.
Són coses que són de seguretat dels infants, que són de salut. Parlem de legionela, parlem d'un mur de contenció que pot caure, parlem d'activitats que no es poden fer perquè s'han d'inhabilitar zones.
Des de l'Ajuntament asseguren que s'està treballant conjuntament amb la comunitat educativa per donar solució a les demandes i necessitats.
I els criadors de bous demanen més suports per afrontar la crisi de preus. 21, Ràdio Caterina Avinyó.
El sector de la ramaderia no s'escapa de la crisi per la pujada de preus. Els criadors de braus de les Terres de l'Ebre van passar 2 anys de pandèmia sense ingressos pels correbous i durant el 2022 han notat l'encariment dels costos de producció. El president de l'Associació de Criadors de Bous Braus, Paco Palmer, ha demanat als ajuntaments més conscienciació amb un sector que contribueix a la gestió sostenible del territori.
I clar, en aquests preus i en l'encariment de tots els productes i sortint de 2 anys de molts de problemes en la crisi del Covid, pues és un sector que està patint en el sentit de que hauria d'haver una mica més de consciència per part del territori, de que s'ha d'apostar pel del territori i que se li han de pagar preus més justos.
En aquest sentit, Palmer ha detallat que les ramaderies que tenen bones finques i pastures estan aguantant millor l'alça de preus, però tot i així creu que els ajuntaments haurien d'ajudar-los amb l'increment dels costos.
I en esports, l'Espanyol surt del descens. 8 jornades després dels blanc i blaus van tornar a guanyar 1-2 al camp del Getafe amb gols de José Luis Puado. L'Espanyol surt així de les places de descens, que ara queda a 2 punts. El Girona va guanyar amb remuntada al Sevilla per 2-1 i ja suma 7 jornades sense perdre.
Notícies en xarxa.
Periòdic Hora Nova.
La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
La nit dels eclèctics. El planeta de la música independent.
Obre't d'orelles a Ràdio L'Escala. Dijous a les 8 del vespre i divendres a les 9. La connexió eclèctica. Moments incombustibles amb el DJ Be Good.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a l'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia a l'Escala, benvinguts escalencs i escalenques en aquest mes calent a l'Aigüera d'aquest dilluns 16 de gener. Avui retornem amb el mes calent a l'Aigüera després de deixar enrere ja el 2022 i amb moltíssimes ganes d'estar al vostre costat. Avui el menjar és protagonista perquè és el Dia Internacional de la Croqueta i també per aquells que us agrada el picant, doncs avui és el Dia Internacional també d'aquest menjar picant, al igual que el dia de Martin Luther King i també el Dia Internacional dels Beatles. Ja ho veieu, per donar i per vendre. Però si alguna cosa és d'aquelles que se'ns importa i aquestes coses, és que avui també és el Blue Monday, que diuen que és el dia més trist de l'any. A veure, clar, si sumem que és dilluns, que és gener, que és hivern, doncs clar, hi ha molts bons inputs, no hi ha, però la veritat és que jo us diré que estic molt i molt feliç de tornar a estar al vostre costat. I per això tenim un bon programa d'arrencada preparat per tots vosaltres i recordar-vos també que tornem a tenir els nostres concursos en marxa. Concretament, si teniu ganes d'emportar-vos el 10è cortesia de l'anxova milionària, que ja veieu, bona administració que toca, íntegrament a l'Escala. Que feliços els que us ha tocat. Però si voleu participar al nostre concurs del dimecres, dir-vos primerament que fem, com es diria en castellà, borrón y cuenta nueva. Per tant, sempre tenim aquella norma que només us pot tocar un cop al mes. Comencem la llista de zero. 2023, tothom pot trucar. 972-77-1000. Si voleu ser el guanyador o la guanyadora que s'emporti aquest 10è dimecres a casa. I avui parlarem d'esports, clar que sí, i bé, i és que l'Escala està d'enhorabona. Bé, ja sabeu que els nostres companys d'OceanCats han guanyat aquesta regata, aquest repte de creuar l'Atlàntic a rem, seguint per les xarxes socials durant aquests 31 dies que han estat remant sense parar per tenir doncs aquella gran benvinguda. Avui tenim novetats al tema, en parlarem a través dels esports amb l'Ivan García. I també tindrem medi ambient amb la nostra secció amb en Sergi Corral, amb el guaita que tenim, que avui ens portarà a descobrir els deserts del món. I els dilluns és dia també de literatura. Tindrem aquí els estudis de Ràdio L'Escala, la Tània Irte, que ja sabeu que és lectora per excel·lència i que ens porta grans recomanacions literàries. A veure, doncs, quin tema ha triat ella avui. I posarem també un punt de cinema avui homenatjant a Peter Brook, que malauradament doncs ens va deixar no fa pas gaire. Tot això amb alguna sorpreseta més és el que ens ocuparà aquestes dues hores que tenim per endavant fins al punt horari de la una del migdia, quan donarem pas a l'informatiu local amb l'Abel Font. Jo sóc la Cristina Cantal i estic encantadíssima de començar aquesta setmana amb tots vosaltres i de convertir aquest dia més trist de l'any doncs en un divertimento aquest matí compartit amb vosaltres. Vinga, doncs va, anem a posar fil a l'agulla. Estem a l'hivern, però tampoc ens podem queixar de la meteorologia. A veure com tenim el tema. Anem a fer un cop d'ull, doncs, com sempre, a les nostres estacions meteorològiques. Doncs mira, ens n'anirem arran de mar, més concretament cap al Club Nàutic L'Escala, i ara mateix ens marca 7,9 graus. Si ens n'anem seguint el litoral cap a la mar de Manassa, 7,3 és el que ens marca l'estació meteorològica que hi ha ubicada allà, i ben igual, 7,2 en aquest cas a la zona interior, a la zona de la Closa d'en Llop, amb aquest 77% d'humitat. I què passarà aquesta setmana? Com començarem aquesta tercera setmana ja de... en aquest cas, de gener de 2023, avui dia 16. Doncs mireu, en Sergi Corral, des del seu blog El Temps a l'Escala, ens anuncia aquest titular. Inici de setmana amb un canvi de temps notable, més núvols, i demà algun xàfec de tarda. L'ambient d'hivern es consolidarà al llarg de la setmana. doncs bé, portar uns dies tranquil·lets, en aquest cas comença aquest canvi de temps. Concretament, avui dilluns 16 de gener tindrem unes màximes d'entre 11 i 13 graus i unes mínimes entre 6 i 8 graus, amb un cel variable tot el dia, amb el cel, com dèiem, més ennuvolat també, però a la primera hora i a la matinada, però a migdia i tarda ja podrem veure més clarianes, eh? Però ja a mitja tarda els núvols tornaran a augmentar i tindrem aquest ambient més fred ja durant tota la jornada. I pel que fa al vent, que hem tingut garbí fluix aquesta matinada i primera hora del matí, ara ja cap al migdia entrarà una mica de gregal i a la tarda quedarà vent molt variable de direcció, amb una mar arrissada tot el dia i un mar que ja el tenim fresquibris, eh? Podríem dir 15,2 graus, és ara mateix la temperatura que hi ha. I demà dimarts, 17 de gener, màximes entre 10 i 12 graus, mínimes entre 4 i 6 graus, eh? Per tant, temperatures un punt més baixes que avui. Ja anem fent aquest camí cap a l'hivern que ens deia en Sergi en aquest titular. I demà, doncs, també seguirem amb un cel variable tot el dia, amb clarianes de matinada fins a migdia, però durant la tarda les nuvolades seran ja més gruixudes i acabaran per deixar algun xàfec, eh? Això sí, l'ambient seguirà també fred tot el dia. I pel que fa al vent, també ens llevarem amb garbí moderat de força 3-4, però a mig matí ja calmarà i a partir d'aleshores quedarà molt variable de direcció, amb una mar que també es mantindrà arrissada tot el dia. Doncs bé, ja ho veieu, són les 11 i 11 minuts del matí i això és el que ens espera meteorològicament parlant. Però què està passant al món? Va, vinga, anem-ho a descobrir. Fem un cop d'ull als nostres diaris de proximitat. Comencem per VilaWeb, que fan una entrevista al propietari de la naviliera Baleària, fundada ara fa 25 anys i que opera en total en 6 països. Estem parlant d'Adolfo Utor i destaca aquesta frase: el port de Barcelona es prioritza en la Copa Amèrica i els creuers i això no és transport. Que ens fan una pregunta, també diu: prohibir els mòbils a l'escola, una realitat com més va freqüent. Hi ha escoles i instituts on a l'addicció al mòbil han decidit de prohibir els telèfons durant l'horari lectiu. Saltem al nacional.cat, en aquest cas anem a parlar de política, perquè obre amb aquest tema. Illa carrega contra Esquerra Republicana per manifestar-se contra la cimera. Estem parlant d'aquesta cimera hispano-francesa. I destaca aquesta frase: hauria de donar suport al president i punt. I torna a nevar i glaçar, la cota de neu a Catalunya baixa a 600 metres. També diuen que reclamen trobar l'informe perdut contra el general que volia la intervenció militar de Catalunya. I diu: primera cantant espanyola que denuncia Plácido Domingo d'assetjament. Em va fer un petó a la boca. Saltem al Nació Digital i diu: urgències saturades a l'Hospital del Mar, amenaces de dimissió i trucades per esquivar pacients. La pujada de la pressió assistencial, especialment pel pic de les malalties de vies respiratòries com la grip, deixa esperes de fins a 14 hores a perfils que haurien de ser atesos en màxim una hora. I parlem d'aquesta cimera que ja mencionàvem, diu, de la Catalunya Nord al corredor mediterrani, la cimera que no es farà. I altres titulars: Puigdemont afirma que es prenen decisions polítiques per perseguir-lo judicialment, com ha driblat Llarena la reforma de la malversació per mantenir la pressió sobre l'1 d'octubre, és la pregunta que ens deixen anar. I la Junta de Castella i Lleó respon al govern espanyol que té plena autonomia per aprovar mesures antiavortament. La resposta del govern autonòmic, format per PP i Vox, arriba després de l'advertència formal de la Moncloa per frenar el pla d'atenció a embarassades. I qui està d'enhorabona és el Barça, que guanya la Supercopa al Madrid en el primer títol de l'era Xavi. Els blaugrana posen fi a una sequera de gairebé 2 anys sense títols amb un partit que han dominat per 3-1. I si parlem de comarques gironines, anem a fer un cop d'ull, ara sí, al Gerió Digital. I diu que Girona registra un increment del 19,2% del preu del lloguer d'habitatge el 2022. Suposa una pujada d'11,1 euros al metre quadrat. I les comarques gironines rebran 1,7 milions d'euros per reduir la sinistralitat a les carreteres. El govern invertirà 10 milions d'euros a tot Catalunya per promoure una mobilitat més segura i sostenible en l'àmbit urbà. I no deixem de parlar de números, perquè Tossa de Mar porta a aprovació un pressupost de 15,14 milions d'euros pel 2023. L'apartat d'inversions compta també amb una partida, en aquest cas, de 2,36 milions d'euros. I ja ho veiem també en una altra portada, eh? Alerta per nevades a partir dels 600 metres al Pirineu. Les properes hores, les onades a la Costa Brava també superaran els 2,5 metres. I els bombers han apagat 918 focs en llars de la demarcació gironina el 2022. Les principals causes són despistar-se a la cuina o estufes que s'incendien. I recullen fons per ajudar els processats pels aldarulls contra Vox a Olot el 2021. Sota el lema Cultura contra la repressió, han fet actes tot el dia a la plaça Camp d'Amnàs de la ciutat. I We Love Uganda es reuneix a Figueres en un acte benèfic i participen diverses escoles de dansa de la comarca. Saltem, vinga, ja, Diari de Girona, i ens anem acostant més cada cop cap a casa. Girona tanca el 2022 amb un creixement del preu dels lloguers per sobre de la inflació, eh? Com ja ho vèiem, també cau un 58,6% el número de multes per saltar-se al semàfor d'Emili Graït. I l'eterna tramitació del pas de nivell de Flaçà. Al maig de 2022, el Ministeri va adjudicar l'adequació del projecte que datava de 2007 a tots els canvis normatius que hi ha hagut des de llavors. I Girona en el top 10 de les províncies on els robatoris en comerços són més cars. També rescaten un conductor que s'encasta contra un arbre a Empúria Brava, triplicant la tassa d'alcoholèmia, i finalment inicien la restauració del trencadís de les cúpules del Teatre Jardí de Figueres. I fem darrerament un cop d'ull a l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dilluns 16 de gener, que diu els 55 crims del 2022. València al carrer va marcar l'any passat el calendari criminal. Almenys 20 dels crims registrats, un 36% del total, són d'aquest tipus. També diu els 7 feminicidis representen el 12% de totes les morts violentes. I la Selva promou el seu patrimoni artístic i cultural. Una injecció de 2,8 milions d'euros farà possible un paquet de projectes. I acabem, com no, parlant d'esport. Recital i Supercopa Blaugrana amb aquest 1-3. El Barça molt superior al Madrid. Alça el primer títol amb Xavi, com ja us anunciàvem. I anem a parlar també de l'Espart Girona, que supera el Barça a Fontejau. Les gironines obtenen el primer triomf del curs contra les Blaugrana amb un resultat de 65-58. I això vol dir que continuen líders. Doncs ja ho veieu, eh? Bones notícies, si més no, en el caire esportiu. Anem a amenitzar tot aquest contingut inicial amb bona música. I mira, hem dit que avui era Blue Monday i el dia més trist de l'any. Jo us dic que, mira, que deixeu anar, siguem feliços i fem un bon homenatge també al Dia Internacional dels Beatles, i ho farem amb el seu gran Let It Be.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.
Tenim Let It Be dels Beatles, eh? En homenatge en aquest dia internacional. Seguim endavant amb la columna educativa. Avui ens arriba des de l'escola L'Escolapi i en aquest cas amb les veus de Mariona Gou i Marta Sánchez, que són dues de les seves educadores.
La columna d'opinió.
Hola, som dues educadores d'educació especial que treballem a l'escola L'Escolapi de l'Escala. Avui us volem parlar del personal PAE, personal atenció educativa, i en especial de les educadores d'educació especial que donem suport als mestres i especialistes. Algunes de les nostres funcions són donar suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials perquè puguin participar en les activitats del centre educatiu, portem a terme i ajudem en l'elaboració dels programes de treball generats pels docents i especialistes, i ajudem en l'elaboració i l'aplicació de les diferents tasques relacionades amb higiene personal, habilitats socials, preparació per a la vida adulta i per al món laboral. I per poder portar a terme tot això, hem de conèixer els objectius i els continguts que es treballen. Formem part del claustre i participem en el projecte educatiu del centre. Ara que ens coneixeu una mica millor, ens agradaria comentar una miqueta com ens sentim en general, no per part de l'escola, sinó per part del Departament d'Educació. Pensem que portem un gran valor als centres educatius, sobretot en relació a la inclusió i normalització, i que volem ser valorats i reconeguts amb unes millors condicions laborals. Treballem per assolir l'objectiu de fer possible una educació per a tots els infants en el marc d'un sistema educatiu i inclusiu, i que això no es pot portar a terme moltes vegades perquè falta personal i falten recursos per poder ajudar i acompanyar a tot l'alumnat d'educació especial. Ens agradaria poder formar-nos i poder tenir més coneixements, però la majoria de cursos estan pensats per als mestres, i aquí, una vegada més, el personal PAE quedem apartats. Pensem que no funciona la borsa on estem inscrits. Costa molt saber quin és l'últim número que han cridat i les persones que queden a davant, perquè tinguem l'oportunitat de començar a treballar. Una altra cosa que pensem que es podria millorar seria que a l'hora d'escollir zones per poder treballar només tenim la possibilitat de posar comarques i no poblacions concretes. I això moltes vegades fa que ens enviïn molt lluny i llavors hi hagi una dificultat per poder compaginar-ho amb la vida familiar.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
L'actualitat esportiva amb Ivan García.
Doncs com cada dilluns anem a parlar d'esports i ho fem, òbviament, amb el nostre cap d'esports, l'Ivan García. Bon dia, Ivan.
Molt bon dia, Cristina.
Què tal? Com estem?
Doncs mira, molt contents, perquè creu-me que aquest any l'escala doncs s'està fent un lloc en el mapa, no? Perquè si va tocar la loteria, ara hem de comentar doncs que en Sergi Franch doncs ha guanyat amb el seu equip l'Atlantic Challenge. Vull dir que l'escala està de moda, perquè també el futbol ha guanyat, el bàsquet també, el tenis taula empatat, vull dir que molt bones notícies.
Bones notícies avui, clar que sí. A veure, explica'ns això d'Ocean's Cat, perquè jo quan vaig saber que se n'anaven, que haurien de remar més d'un mes, feia patir veure si tornarien o no. No és que només tornin, sinó que tornen com a campions. Han quedat primers, no?
Exacte, vull dir, hi havia competència, però sí que és cert que ells tots quatre, tant en Sergi Franch com en Joaquim Planells, en Martí Ramírez i en Juan Barromero, venen del món de l'esport, i llavors s'han ajuntat aquí doncs quatre figures molt importants que han format un grup, i ja veus tu, han creuat l'Oceà Atlàntic a rem amb altres embarcacions. Ells doncs sempre han oscil·lat entre la primera i tercera posició. Quan van estar a mig oceà van canviar d'estratègia, en comptes de dos bugadors van optar per fer tres bugadors, i això va animar-los, i a més de la tercera posició van passar a la primera. Vull dir que va ser una estratègia molt ben pensada, i a més va coincidir doncs, que el temps acompanyava, doncs mira, van poder enfilar cap amunt i han pogut arribar primers d'aquesta edició de l'Atlantic Challenge, arribar per la matinada de dijous a divendres a les 5:15 aproximadament, que era de nit en allà encara, i hi havia els familiars dels bugadors, dels quatre bugadors, i sens dubte que l'arribada va ser doncs molt emocionant, molt emotiva, perquè clar, estar un mes passant el Nadal fora, el Sant Esteve, el Cap d'Any, els Reis, no? Han arribat els Reis, van arribar els Reis, no tres, sinó quatre, i això, molta emoció. Ara arriben ja demà, dimarts, a la tarda, a Barcelona, i sembla que l'Ajuntament de l'Escala faria una recepció a l'equip guanyador, figura de Sergi Franc. Per tant, aquests preparatius que ja s'estan organitzant, no?, els despatxos perquè es facin una realitat.
Home, doncs, enhorabona per en Sergi Franc i per tot l'equip. Tu deies aquella rebuda emotiva, vam veure aquelles abraçades amb els familiars, realment molt i molt bonic. I bé, doncs, les expectatives han anat a tope. A part, van tenir algun problema, no? Se'ls va trencar lo de la direcció del barco, que van estar amb un rem aguantant uns bons dies, no?
Sí, sí, han tingut molts entrebancs, tot i aquesta victòria. Per exemple, a punt d'acabar, van embestir un tauró de 3 metres. Wow. Finalment, doncs, l'embarcació no va presentar cap dany per poder seguir. Llavors van enganxar una tempesta. A més, s'havien quedat sense energia. La van recuperar a mitja tempesta, moment en què hi havia onades de fins a 8 metres. Vull dir que ha sigut una aventura que quedarà per embarcar, perquè sí, estem parlant d'aquesta primera posició, però aquest mes, aquests 31 dies, 17 hores i 9 minuts, que ha durat aquesta aventura, doncs, hi ha hagut molts entrebancs, però ara està l'equip guanyador.
A part de l'orgull i la copa, s'emporten algun premi?
Doncs, econòmic, no ho sé. Sí que és cert que hi ha hagut molts patrocinadors en aquesta Atlantic Challenge. Crec que es poden gastar $15,000 per gastar-se en una joieria, si no me'l recordo. Mm. Però això li preguntarem a en Sergi quan faci les primeres declaracions, però em sembla que econòmicament em sembla que no hi guanyarien res. Bé, ara però estic parlant així de memòria, però després ja ho preguntarem quan vingui en Sergi.
El repte assolit i com a campions, per tant, amb l'orgull ben amunt, ja tenen el seu gran premi en aquest sentit. I anem a parlar també de futbol.
Doncs sí, i déu-n'hi-do, de futbol, perquè déu-n'hi-do com ha acabat la jornada aquesta, la jornada doncs, entre Caldes i l'Escala va guanyar 0-3, sí, dos gols a la primera part, Fortu i Maja Conte al límit dels 45, després a la segona part no es va moure el marcador fins en el temps afegit, quan Henry Gilam doncs, va poder fer el 0-3. Destacar que a la segona part es va lesionar el capità Ignasi Masó i que també va debutar el juvenil Jan Artacho. De moment, el nou fitxatge, Pau Moré, ex del Sant Andreu, doncs encara no ha debutat. S'espera que ho faci ja aquesta pròxima setmana, a veure si pot debutar contra Figueres, que és el pròxim rival. Un Figueres que ha guanyat 0-1 al Granollers aquesta setmana, que era un duel directe, era el partit més important, era el partit més atractiu d'aquesta jornada entre Granollers i Figueres, que són dos equips, juntament amb el Lloret, que estan posant les coses difícils a l'Escala, però l'Escala depèn d'ella mateixa. Mm-hmm. Però sí que és cert que aquests equips com Lloret, Figueres i Granollers estan al darrere, i clar, què ha passat? Doncs que el Granollers ha perdut, el Figueres ha guanyat 0-1, i el Lloret, que ha perdut 1-2 contra el Palamós. Si mirem números, doncs, l'Escala ara mateix doncs, està molt ben classificat. Ara té a 8 punts, a 8, el segon classificat, quan la jornada començava amb 7. És a dir, que l'Escala ha guanyat un punt. Per què? Doncs perquè el Lloret ha perdut, el Granollers no ha puntuat i el Figueres ha aconseguit 3 punts. Precisament el Figueres, com t'explicava, és el pròxim rival de l'Escala, que com els escalencs està canviant el camp d'herba. Què passa? Que ells van més avançats. Sí. Ells ja tenen l'herba a la plantada i sembla, encara no estaria confirmat al 100%, doncs que el club creu que sí, que diumenge dels quarts de 5 l'Escala pugui jugar a Vilatenim. No és un 100%, però el club confia que sí.
Doncs a veure ja aquest camp, si ja l'acaben també de finalitzar, no? I així ja podem tornar a jugar a casa. No sé si hem de dir alguna cosa més de futbol.
De futbol, no, passarem al bàsquet perquè també hi ha bones notícies.
A veure.
I el Sèniors Femení, que fa moltes jornades que no guanyava, ha començat aquest 2023 guanyant en un duel directe. Era l'Escala penúltim classificat i el Sant Celoni últim. L'Escala finalment va guanyar 64-52, la primera victòria de l'any, la quarta del curs, i Júlia Espinosa no va fer un punt, no en va fer dos, no en va fer tres, no, en va fer 35.
Carai!
35 punts en un partit.
És molt!
Ha fet moltíssim. La Júlia Espinosa, mira, si m'apures, són la meitat dels punts que va fer l'Escala el dissabte a la tarda. Després, Helena Llobet en va fer 12, per tant, també molt bé aquesta puntuació, i la Mercè Bolasell, 7. Per tant, són aquests tres màximes anotadores del partit de dissabte a la tarda. I aquesta setmana el sènior femení tenia dos partits, un dissabte i un diumenge, però el Casserenc, que era el rival de dissabte, ha aplaçat el partit fins diumenge, i per tant el partit de diumenge que havia de jugar a l'Escala Fontejau s'ha tornat a ajornar. Per tant, no es jugaran dos partits, sinó un, el sènior femení.
I el sènior masculí?
I el sènior masculí, doncs, patacada de les grosses. Guanyava de més 10, més 12, durant tot el partit, i quan faltaven 4 minuts i mig, doncs els biguetans, perquè es va jugar a Vic, empataven a 57. Després es van posar amb el 67-60. L'Escala va poder, doncs, aixugar la diferència fins a posar-se amb aquest 69-68, però insuficient per emportar-se el partit.
Doncs bé, aquesta és la situació. Sempre és una de cal i una d'arena, com ho dius tu, això. I parlem
de tenis... Era molt difícil, contra el Vic, perquè era tercer classificat. L'Escala està ocupant les últimes posicions, i va estar a punt l'Escala de donar la sorpresa.
Doncs a veure com van les properes jornades. Sabem quan juguen ja aquest cap de setmana?
Doncs aquest cap de setmana el sènior masculí sí que jugarà dos partits, perquè van aplaçar partits el mateix cap de setmana. Dissabte jugarà a Torroella de Montgrí, i el diumenge, doncs, jugarà a Tona.
Molt bé. I acabem parlant de tenis taula, que has dit també que portaves bones notícies.
Exacte, però 3-3, el Visit Pontevedra Serra Escala, bones notícies, per què? Perquè no hi havia el taiwanès Xi Weiye, hi havia Konstantin Chernov, Iker González i Norbert Tauler. Un 3-3, Cristina, després d'atenció 4 hores i 18 minuts.
Uau!
Això és el que va durar el partit, més d'una marató d'aquests de 42 quilòmetres, però, vaja, clar, dels 6 enfrontaments, 3, doncs, van acabar amb 3-2 o 2-3, vull dir que van ser molt llargs. Però, vaja, que el Serra Escala esgarrapa aquí un punt molt important contra el Visit Pontevedra. Va ser un partit que es va poder seguir en directe pel Facebook de l'equip local. Et comento molt ràpid, en el primer enfrontament Norbert Tauler va perdre contra Martín Bentancur per 3-1. Després, en el segon, doncs, Konstantin Chernov va guanyar 0-3 a Miguel Ángel Vilces. Després, Nicolás Galvano va guanyar a Norbert Iker González per 3-2. I després empatava el Konstantin després de guanyar 2-3 a Martín Bentancur. Atenció, que Chernov perdia 2-0 i va acabar guanyant per 2-3. Déu-n'hi-do, com va ser el partit. Després del cinquè enfrontament va perdre Norbert Tauler per 3-2 contra Nicolás Galvano, i s'arribava al sisè enfrontament amb derrota per 3-2, però finalment Iker González va guanyar a Miguel Ángel Vilces per 1-3 i s'arribava, per tant, en aquest 3-3 final. Déu-n'hi-do quin empat, déu-n'hi-do quant temps. Ja tinc 4 hores, 18 minuts.
Doncs un bon repàs que hem fet en els esports, i deixant de banda alguna derrota, podem estar molt contents aquest cap de setmana, no?
Doncs sí, podem estar molt contents. També, doncs, que el Girona va guanyar, en Valeri, doncs, va jugar els últims minuts i va fer l'assistència del que va ser el gol de la victòria. Un Valeri, Cristina, que sembla que ha despertat interès en el Barça.
Home, doncs, atents estarem a veure, doncs, com evoluciona aquest interès, no, Ivan?
Exacte, veurem, té l'oferta sobre la taula, té l'oferta de renovació del Girona, i el president del Barça, en Joan Laporta, doncs, estaria disposat a posar sobre la taula 500.000 euros per l'Escalenc.
Carai, doncs, no són pas pocs diners, eh? És més del que ha tocat en loteria per dècim aquí, eh?
Exacte, Ivan, veurem què passa.
Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies per posar-nos al dia de tota aquesta actualitat esportiva, i ens retrobem ben aviat.
Vinga, doncs, fins aviat.
És evident que estem vivint adversitats extremes causades per l'emergència climàtica i les guerres que traspassen fronteres i esdevenen internacionals. No és res nou, però sí cada vegada més freqüent. Hem de lluitar per una altra economia i una altra geopolítica, però també hem d'enfortir-nos per tenir comunitats resilients. Hem de ser capaces de sobreposar-nos a l'adversitat, agafant-la com una oportunitat de creixement. Els moviments socials organitzats tenen un paper clau com a portadors d'esperança per superar les crisis i construir un futur on la vida estigui en el centre, pensant amb el cor i seguint amb el cap. Les persones amb resiliència personal afavoreixen la resiliència comunitària, que necessita el compromís amb un mateix i amb els altres. L'Agenda Llatinoamericana Mundial et convida a tot això i molt més en una nova tardor solidària. Apropa't i fes la teva.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Sergi té ganes de fer-nos menjar sorra. Per què dic això? Perquè ens portarà a visitar els deserts del món. Sergi Corral, bon dia.
Molt bon dia. Ben retrobada.
I tant. Moltes ganes ja de tornar a estar aquí, que avui és el Blue Monday. Avui és el dia més trist de l'any, diuen, i dic, pues jo estic molt contenta de tornar a estar aquí amb els meus oients.
Jo tinc l'estrès Monday.
L'estrès Monday portes tu? Has començat bé la setmana, Sergi?
Bueno, d'aquella manera.
Que divertit que és el món de la comunicació, la immediatesa, les imatges que necessitem, les entrevistes que necessitem, Sergi?
Tot
bonic. Per això dius, mira, saps què? Jo ho deixo tot i me'n vaig a perdre pel desert, no?
Sí, vaig a fer el Dakar.
Oh, ja encara dura o ja s'ha acabat?
No, ja ha acabat.
Ja ha acabat, eh?
Ja ha acabat.
És que en Sergi segueix els ciclistes, els motoristes, els cotxes, a tot, eh?
I de tant en tant el temps.
I el temps, també. Ah, vinga, a veure, parla'm això, de com anirà això dels deserts del món.
Hem vingut a parlar dels indrets del món on plou molt poc. Els que diríem deserts. Però bé, anem a la definició. Per la definició anem a consultar el DIEC, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, que ens defineix així un desert. És una regió terrestre de clima calent i àrid, ja veurem que hi ha alguna excepció, amb menys de 200 litres per metre quadrat de precipitacions l'any, on la vegetació, manca o hi és molt escassa.
Home, clar, si no plou, aviat tindrem deserts per aquí, també, Sergi,
sí,
com no comenci a ploure.
Bé, si anem una mica cap a l'oest, zona dels Monegros, zona d'Almeria, a l'interior d'allà, ja hi ha zones semidesèrtiques, que en podrem dir.
Sí, gairebé.
En aquest límit dels 250-300 litres, per tant, ho ratllem. Però bé, aquesta característica de la poca pluja, com diu la definició, també se li associa a la escassa o nula vegetació, encara que no tots els deserts són com aquells típics de dunes amb camells que estem acostumats.
La imatge que tenim tots del desert,
sí,
eh?
Sí, sí, la imatge que tenim a la tele, tenim el Dakar. Bé, de fet, jo et podria dir que el Dakar ha estat quasi la inspiració per la secció d'avui, eh? Perquè tants dies de veure de desert a la tele, tantes imatges de sorra, de dunes, de motos encallades, de cotxes... Bé, amb anomalies, eh? Perquè ha passat llocs per a l'Aràbia,
sí,
que aquests dies ha plogut molt i han tingut torrentades, han baixat barrancs...
Són zones de contrastos,
són
també,
zones,
no?
Són zones de molt contrastos. I, de fet, el Dakar va molt bé per veure tots els tipus de desert, per exemple, que existeixen i per on van passant els vehicles, no? Després podríem dir si és sostenible, si no sostenible, si respecten el medi ambient, si d'allò... Això ja és molt parlat.
El del sexto sentido, en ocasiones veía muertos,
sí.
En Sergi veu seccions, no?
Veig seccions, sí.
En aquest cas, mirant
sí.
El Dakar.
Això mateix. Va, els deserts, en general, així, en el món mundial, estan situats entre els 15 i els 35 graus de latitud, tant nord com a sud, hemisferi nord i hemisferi sud.
Característiques que ja fan que tinguin una certa climatologia,
sí,
no?
Sí, això no us ho he fet a l'atzar perquè coincideix amb dos sistemes molt importants. El primer és que es troben sota la influència del que anomenem cèl·lula o cèdula subtropical. Això és una regió atmosfèrica dominada per grans anticiclons i, per tant, un descens de l'aire. Un descens de l'aire impedeix que es formin núvols.
Val.
Per tant, no hi plou. La segona, a la vegada, són zones amb un trànsit o aflorament de corrents marines fredes o molt fredes. L'aigua freda fa que no s'afavoreixi l'evaporació de l'aigua del mar i, per tant, tampoc s'afavoreixi la formació de núvols o pluges.
Val. I aquí tenim tota aquesta zona àrida.
Ah, exacte. A part, hem de sumar-hi, en aquest cas en un context geològic, que el procés comú en tots els deserts és el que s'anomena la meteorització. És a dir, la roca es fragmenta amb bocins petits, sigui pel vent, sigui pels contrastos de temperatura que tu deies abans, que també són molt típics al desert, i el vent que hi bufa de forma constant, allò que a Canàries també has dit els alicios, que deu sonar d'alguna manera, doncs el Sàhara també en bufen, fa que es transporti tots aquests fragments de roca, l'erosionin, es transformin sorra, i d'aquí a la formació de les dunes.
Mira, és que com m'agrada, Sergi, sempre aprenc coses noves amb tu,
veus?
Eh?
Veus?
Així m'agrada.
Clar, desert et sona a algú com molt interior, no?
Sí.
També en tenim al costat del mar.
Hi ha els oasis, no? Sí, allò aquells que mai saps si són miratges o reals.
Sí.
Hi han deserts al costat del mar?
Exacte, tenim deserts al costat del mar i tenim deserts continentals. I també tenim una excepció, allò que he dit al principi, que hi havia una excepció, els deserts polars o àrtics. Clar, allà és el contrari, allà la temperatura és tan baixa, la precipitació no és gaire abundant, però el fet que estigui permanentment glaçat i amb aquestes temperatures impedeixen que creixi qualsevol tipus de vegetació.
Val.
Per tant, també ho podríem qualificar com un desert gelat.
Que també existeixen, eh?
Que també
existeixen. No vol dir només tots de sorra i calents, no?
Exacte. Així tindrem deserts de gel, de sorra i de roca.
Perfecte.
I, de fet, si fem classificació, ens trobem amb deserts polars, hemisferi nord i hemisferi sud, a l'Antàrtida, deserts de zones monsòniques, per exemple, al Pakistan i a l'Índia, deserts costaners, Atacama, a Xile, i Namib, a Sud-àfrica, deserts continentals de latituds mitjanes, és a dir, els d'Amèrica, Arizona, Sonora i el de l'interior d'Austràlia, i deserts subtropicals, el Sàhara, el que tenim més a prop, és un desert subtropical perquè coincideix plenament amb la zona aquesta subtropical de la cèl·lula que hem comentat abans, i finalment deserts a sotavents de grans serralades, perquè la gran serralada, una serralada de 4.000, 5.000 metres, frena o exprimeix tota la precipitació en el flux dominant del vent, a sotavent, en el sentit contrari, no els hi arriba núvols ni els hi arriba pluja, estan totalment eixuts, per tant, són deserts.
Tu mencionaves Canàries, a Fuerteventura hi ha el mar a una banda i aquelles intenses dures a l'altra, però això no es considera desert?
Hi ha una zona que es considera semidesèrtica, perquè la precipitació no arriba o frega aquests 200 litres per metre quadrat, i de fet està sota el domini d'aquesta zona subtropical, podríem dir que és una prolongació canària del desert del Sàhara.
Val, sí, ets una mica més allà a l'illa allat, però...
Una mica més.
Doncs vinga, va, fem una bona ruta, fem una bona ronda, què et sembla?
Fem ronda.
Per aquests deserts.
Va, comencem. Comencem pel sud, i ho farem per l'Antàrtida.
Va, doncs el sud-sud, literalment,
És
en aquest cas, glaçat, entenc,
sí,
el desert.
Sí, és un desert polar, clar, amb gel permanent, i temperatures que han arribat a baixar a 89 graus sota zero.
Poc ho pot aguantar això, un humà?
No, ni una planta.
Ni una planta.
Algun bacteri.
L'os polar, o ni això, potser.
Sí, jo crec que es posa anorac de tres capes, l'os polar, per aguantar
anorac de tres capes,
els menys 89. Angorotex. Clar, no hi ha res que creixi aquí. No,
clar, no. És desèrtic, el lloc, sí.
És desèrtic. Si anem progressant una miqueta cap al nord, ens anem a Austràlia. Austràlia, cap al nord, no? Allà hi trobem un gran desert continental. Mira si és gran, que és el més gran de tot el món. Té 2,3 milions de quilòmetres quadrats.
Uau!
O un dels deserts continentals.
Quants camps del Barça són això?
Reformats o sense reformar?
Que bo.
Li diuen que té 10 subdeserts allà dintre, 10 tipus de deserts diferents o 10 subregions de deserts.
Sí, és un desert compost de deserts, no?
Exacte, però el més gran de tot és anomenat el desert de Victòria.
Molt bé, doncs no us hi deixeu pas caure, tampoc deu fer fred, allà també.
És molt contrastat entre el dia i la nit, però el dia hi fa molta calor. També.
Ah, val, això sí que és típic de deserts, eh?
Austràlia, sí. Austràlia ja trobem que a l'interior del continent australià fa molta calor. Per la nit també baixa molt contrast de temperatura, hi ha molta amplitud tèrmica, el que anomenem. Si anem més cap amunt, més cap a l'oest, ens anem cap a Sud-àfrica.
Perfecte, anem a la mateixa línia d'Austràlia, però...
Més cap a l'oest. A Sud-àfrica hi trobem el desert del Kalahari.
Aquest és com més conegut, no?
Sí, perquè, és típic de veure. Té 930.000 quilòmetres quadrats i s'extén per Botswana, Namíbia i Sud-àfrica.
Per tant, una gran part, també.
I tant. Clar, a la part atlàntica d'aquest desert, a la part més a l'oest tocant a l'Atlàntic, hi ha el subdesert del Namib, que és un desert costaner, perquè té una corrent freda al costat molt important d'aquelles que hem dit abans,
sí,
que inhibeixen la pluja, inhibeixen la precipitació. El desert del Namib és un dels deserts dunars més importants del món. Allà hi dominen les dunes de sorra. Per tant...
Sempre he pensat que ha de fer tanta por quedar-te allà al mig del desert.
No hi ha res. No,
ara parlàvem d'uixos encats amb l'Ivan, sí, que al mig del mar també ha de fer el seu respecte, la veritat, quan només veus aigua, però quan només veus sorra...
I reportatges que han fet d'aquesta zona, veus vaixells rovellats, estimbats a la sorra, algun cotxe també rovellat al mig de les dunes, o sigui, paisatges d'aquests apocalíptics, de clar, que penses, hòstia, un s'hi ha quedat allà amb el cotxe i ja no hi ha sortit,
ja,
ja està pajarito, eh?
Allà te quedes, eh?
Allà te quedes. Anem a canviar de continent?
Vinga, som-hi. Cap on anem?
Amèrica del Sud.
Més cap a l'oest, encara.
Més cap a l'oest. El desert s'estén des del nord de la Patagònia fins a tot Xile i més amunt, fins a punts de Bolívia. És el conegut com el desert d'Atacama. Aquí una dada curiosa és que per tenir un dia de pluja s'han d'esperar entre 15 i 40 anys.
Com? Un dia de pluja.
Un dia de pluja.
O sigui, el dia que plou allò és...
Festa grossa.
Bé, clar, treu el xampany, no?
I ja han tret abans, suposo, tots els Sant Cristos grossos i totes les rogatives perquè plogui, i si han d'esperar cada 15 o 40 anys, però calla, perquè hi ha algun de la regió central d'aquest desert que han hagut d'esperar 400 anys perquè hi caigués alguna gota.
O sigui, un mínim de 4 o 5 generacions per veure ploure, no?
No hem vist ploure.
Allò, besnet meu, vostè algun dia veurà com plou, no?
El llibre aquell del Sorina, que deia, del Tomàs Molina, perdoneu, m'ha traït el subconscient, que deia que el meu avi ha vist ploure, doncs...
D'aquí venia, venia d'Atacama, no?
El que passa que quan plou, el desert floreix, reverdeix. És aquella imatge que a vegades ens passen d'impacte de tota la floració del desert, perquè les plantes...
Però per un dia de pluja?
Per un dia o dos dies de pluja, ja són plantes que tenen bulb, aleshores quan detecten una miqueta d'aigua...
Xupen.
En 3-2 dies, pum, floreixen, fan la llavor i pum, moren una altra vegada. I va passar el Dakar també, quan es feia a Sud-amèrica. El Salar de Uyuni, tota aquella zona interior també freda de l'altiplà de Bolívia, que allà fa molt fred, també, però no hi plou pràcticament res. Per tant, són zones situades a 3.000, 4.000 metres d'alçada, molt continentals. Per tant, un desert de Sud-amèrica, en aquest cas, a sota vent, no? Podríem dir, de la gran serralada dels Andes, també. Recordarem que els Andes és una serralada entre 4.000 i 6.000 metres d'alçada. Per tant, molt important.
Perfecte. Doncs cap on anem? A veure, pugem una miqueta més?
Sí, anem cap a latituds subtropicals. Ens anem a Àfrica una altra vegada i ens anem a l'arxiconegut desert del Sàhara.
Aquest sí que és el top, eh? Aquest sí que el coneixem.
Aquest és el top i també diríem que és el més gran del món de desert subtropical, perquè inclús deixa petit aquell d'Austràlia, el Victòria, que t'he dit abans.
Quant té?
9 milions de quilòmetres quadrats d'extensió. Clar, s'estén de oest a est d'Àfrica, Tota la franja subtropical per sobre de l'Equador, gairebé fins al nord d'Àfrica, fins a Egipte, fins a... ratllar amb la Mediterrània, pràcticament,
I allà hi viu gent?
Sí, hi viu gent, hi ha pobles, hi ha ciutats, hi ha oasis que deies tu abans, hi ha els tuaregs, hi ha molta civilització que conviuen.
I com ho fan sense aigua?
Bé, que hi ha aigua també a la zona del subsol, hi ha zones on hi ha aqüífers subterranis, però l'aigua no arriba a la part alta, per tant, fa que el de dalt sigui desèrtic, no? Clar, hi ha molts subtipus de desert dintre del desert del Sàhara. Hi ha dunes, sí, però tant quan ens anem a l'extrem nord i extrem sud,
sí,
que a vegades potser hi pot ploure una miqueta o alguns dies no sé què, tenim arbres, petits arbres, arbustos, plantes d'aquestes adaptades a la sequedat, zones de més de roca, no tant de sorra. Hi ha molts subtipus dintre del desert del Sàhara.
Cactus?
No.
No?
No.
Oh,
cactus són més dels deserts americans. És el típic desert de Sonora, d'Arizona, sí, d'aquests deserts.
Ara m'he confós amb les pel·lícules aquí, eh? Ja ho veig.
Clar, i com a curiositat podem dir que tot i que actualment és desert, el Sàhara no sempre ha sigut així.
Ah, no?
No. Va relacionat amb el mateix període que aquí teníem les glaciacions, aproximadament. Això es deu a un canvi en la inclinació de l'eix de la Terra, que es fa al voltant d'uns 40.000 anys. Es coincideix amb èpoques més plujoses, que el clima oscil·la, i al Sàhara li arriba una època més plujosa. Per tant, durant uns anys,
també,
a lo millor pot passar de deixar de ser desert en alguns punts, no?
D'aquests 9 milions de quilòmetres quadrats,
però clar, això està dintre d'aquests canvis climàtics de forma natural que afecten a l'hemisferi nord.
Perfecte.
I que nosaltres ens portaria, no, ens han portat les grans glaciacions. Clar, en aquestes latituds, per exemple, també hi trobem els deserts d'Aràbia, on ara ha estat el Dakar, on s'ha jugat el Mundial de Futbol a Qatar.
D'on era l'Aladín.
On està el rei emèrit, on s'ha jugat la Supercopa ahir.
Mira si passen coses al desert.
Mira si passen coses. Deserts d'Aràbia, de Síria, el de Kabir, que està a Iran, i els grans deserts de Takla, Makan, i el Gobi, a Àsia. Són deserts asiàtics, a Mongòlia.
Per tant, no hi ha cap continent que s'abstingui de tenir deserts. Tots entenen,
no hi ha cap
eh?
Continent. Clar, fins i tot el continent, podríem dir, més poderós del món, o un dels més poderosos, sí, que és Estats Units. Que Estats Units és un continent molt gran, Nord-Amèrica. Per tant, hi ha molt contrast de paisatges, hi ha contrast de climes. Des d'Alaska, des de dalt de tot, que estarien en fins i tot punts al cercle polar àrtic més a prop d'un desert fred, d'aquells que anomenàvem abans, fins al sud de tot, fins a Arizona, aquells deserts tocant a Mèxic, que aquestes sí
cactus,
que són... Ara, aquests sí que són la imatge dels cactus, no? Però a l'interior dels Estats Units, just a sotavent de la serralada de Sierra Nevada, per entendre'ns, d'aquesta gran serralada que travessa Estats Units de nord cap a sud, que no deixa de ser una prolongació dels Andes cap al nord, o sigui, és el mateix fenomen geològic, a sotavent, al vessant est, tenim el desert de la Gran Conca. Ocupa 400.000 quilòmetres quadrats a l'interior dels Estats Units. I hi trobem, per exemple, tota la zona de Utah, tota la zona aquella interior de Nevada, allà el famós Vall de la Mort i totes les zones aquestes interiors dels Estats Units,
sí,
molt càlides a l'estiu, molt fredes a l'hivern, amb molt poca precipitació i, per tant, zones desèrtiques.
La conclusió és que bé que estem al Mediterrani.
Sí, tenim un clima privilegiat.
I tant, i un menjar encara millor.
Tothom demanem més, però tenim, comparats amb altres indrets del món, tenim un clima absolutament privilegiat.
Doncs no us podeu queixar que des de Ràdio L'Escala hem voltat tot el món avui, de pol a pol i d'est a oest, coneixent aquests deserts del món, que ja hem vist que n'hi ha de tres tipus diferents,
sí,
eh?
Sí, sí.
Com sempre, Sergi, molt, molt interessant i moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi molt bé. Ens hi retrobem.
Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
I nosaltres ara posem un toc cultural, i en aquest cas a través de Gent amb Valors, a Valors a l'Alça.
Continguts en xarxa.
I com ja sabeu, a Valors a l'Alça ens agrada que els nostres oients aprengueu de grans exemples. És per això que avui la proposta de la setmana us presentem una obra de teatre, jo m'atreviria a dir que és d'aquelles obligatòries. Es tracta de Entre tu i jo en fem un. És una peça basada en la vida i la història d'en Quim Lisorgues i es pot veure al Teatre Eòlia fins al 15 de gener. Avui podem parlar amb ell mateix. Quim, com estàs? Benvingut.
Hola, molt gràcies, encantat per convidar. Estic molt bé, nerviós, però bé.
Nosaltres també estem molt contents de tenir-te i de poder parlar amb tu avui a Valors a l'Alça, perquè m'agradaria demanar-te, Quim, d'entrada, què t'ha empès a fer aquesta obra teatral? És una mena de reivindicació, podríem dir?
Sí, evidentment. perquè jo pot fer una ESO adaptada, vale? Amb Mataró, però no em van donar el títol, vale? I a Santa que no donar-me la titulació m'ha costat molt més que estudiar el que jo volia, perquè sense un títol tu no pots anar, diguéssim, entre un supermercat i demanar, bueno, pots demanar feina, però no ho acceptaran perquè necessites un títol i tal. Llavors em va empènyer de aquest projecte perquè estava com una mica desanimat per tot el que em va passar i m'ha passat. I llavors jo pensava que l'obra de teatre és una bona obra per explicar el que m'ha passat, que això també és veritat, saps?
Que perquè de fet, Quim, tu el teu somni el tens molt clar, que és ser actor. Sí. De fet, ets actor, ho podem dir així. I ara el que reclames és poder continuar amb la teva formació com a professional, no?
Sí, exactament, perquè tu ho pots fer més lent o més ràpid, però si tens clar les idees, ho pots, o almenys intentes aconseguir, saps?
Ara mateix, quina és la teva situació?
Ara la meva situació és que, bueno, és que estem esperant per el dia cap al judici i tal, i de moment és aquesta.
M'agradaria demanar-te, Quim, també com ha estat el procés de treball per fer aquesta obra teatral i també quina part és la que més has gaudit?
Puguem 3 mesos ensajant a tope perquè, bueno, però això ho remuntem abans de la pandèmia i tal, que li vaig dir a la directora d'aquest espectacle, a l'Esquerra Nadal, que volia fer no sé què, però amb aquesta història que em va passar. Llavors ella em va proposar, fem un còmic o fem un no sé què, i llavors ella em va dir, vols fer una obra de teatre? Jo li vaig dir sí, per explicar tot això que la gent s'entén. Llavors, abans de la pandèmia, ho vam començar tres dies, però ho vam parar perquè hi havia la pandèmia, ¿vale? I fa 3 mesos, al setembre, ho vam tornar a iniciar poc a poc i fins ara. I està sent un recorregut molt guai i molt emotiu. I és el primer cop, que un dels primers cops que he gaudit moltíssim de l'experiència.
Suposo, Quim, que també ha estat una mena de viatge interior, no?, per tu, perquè sí, és una història personal, real, que t'haurà fet plantejar-te moltes coses.
Sí, moltes coses, sí. Perquè jo abans d'avui, d'aquesta obra, em va costar al principi parlar sobre la meva història, saps? Però a mica ja vaig anar passant una mica de banda el tema personal, perquè el que realment jo vull, el meu somni, que tothom som lliures i tal, però el meu somni és que la gent entri al teatre amb una emoció i surti al teatre pensant i reflexionant.
De fet, podrem venir a veure aquesta obra entre tu i jo, en fem un al Teatre Eòlia de Barcelona fins al 15 de gener. En sortirem segur pensant i reflexionant, i de fet, per ajudar els espectadors a pensar una mica sobre aquesta qüestió, Quim, fareu algun col·loqui postfunció, em sembla, oi?
Sí, els dijous